Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Ara sí, ja ha començat oficialment la cursa electoral a la Generalitat, després del tret de sortida de la passada matinada de dijous a divendres. Una cursa electoral de dues setmanes que, com tota prova, té favorits, bons competidors, tapats i promeses, i que des d'aquí desitgem sigui neta. A l'espera d'arribar a la meta el proper 28 de novembre, a l'informatiu seguim presentant els caps de llista a la demarcació de Tarragona, avui amb Josep Poblet, candidat de Convergència i Unió i president de la Diputació. Les respostes de Poblet al nostre qüestionari seran després de repassar, però, els principals titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! Les finances de l'Ajuntament de Falset tornen a enfrontar govern i oposició. Domènech alerta de l'endeutament del consistori i Torralba ataca la gestió de l'exalcalde. Es trenca la tendència dels darrers mesos i l'atur torna a augmentar al Priorat, ho fa en 47 persones. La comarca té 509 aturats, gairebé 100 més que ara fa un any. El Departament d'Agricultura ha invertit més d'1,5 milions d'euros en la millora de camins al Priorat des del 2007, entre actuacions acabades i en execució. El delegat del govern, Xavier Sabater, comprova in situ l'estat d'algunes d'aquestes obres que qualifica de molt importants. Els brigadistes entre nosaltres, el documental que prepara l'associació No Jubilem la Memòria, mostra el que podrien ser les primeres imatges enregistrades al Priorat. En elles s'hi veuen el dia a dia dels combatents a la comarca abans de la Batalla de l'Ebre. En esports i concretament en futbol, el Falset vol refer-se de l'última derrota, mentre que el Porrera vol seguir escalant llocs a la classificació. En futbol sala, el Capçanes pretén refermar el seu liderat i Pradell i Poboleda busquen els primers punts de la temporada. Proseguim a Ràdio Falset les entrevistes amb els caps de llista a la demarcació de Tarragona de cara a les properes eleccions a la Generalitat. Avui amb Josep Poblet, candidat de Convergència i Unió, un Josep Poblet que també presideix la Diputació de Tarragona. Bon dia, senyor Poblet.
Molt bon dia.
Davant la difícil situació econòmica, el concert econòmic que proposa CiU és la solució?
Bé, són diria, dues coses que formen part d'un mateix conjunt. Davant de la difícil situació econòmica, el que cal és remuntar l'economia, és a dir, posar en marxa mesures que reactivin la creació d'empreses i no la destrucció, posar en marxa mesures que reactivin la creació de llocs de treball com a conseqüència més lògica quan creixen les empreses, i per tant aquestes són unes mesures que tenen una intencionalitat i una direcció concreta. S'ha de resoldre el problema del finançament d'aquestes empreses. Els empresaris tenen capital propi, tenen la seva, voluntat creativa, tenen la seva experiència empresarial, però els hi cal també el suport de les finances, del món financer, perquè puguin tirar endavant i fer girar la roda de l'economia en el sentit més positiu. I, per altra banda, cal que el país tingui les dotacions econòmiques necessàries per a poder tirar endavant les infraestructures, els equipaments i els serveis que el país necessita per modernitzar-se, per posar-se al dia, per ser competitiu i per poder desenvolupar un model econòmic, un model social i un model cultural que estigui basat, doncs, això, en la força creativa del nostre teixit productiu, que estigui basat en la força creativa del nostre sistema universitari, formatiu, vol dir la recerca i la transferència de coneixement, que creixi el valor del món econòmic del coneixement, que creixi el talent nacional i que, per tant, siguem un país que és petit, naturalment, en el context de les nacions i dels estats del món, però en qualsevol cas un país que tingui els millors instruments per a poder ser competitiu en el context d'una economia global. Aquestes són les dues raons principals. La primera, de caràcter econòmic cap al món empresarial i la creació de llocs de treball, i la següent, tenir un sistema de finançament que, sent solidari amb l'estat espanyol i amb el conjunt dels seus ciutadans, qüestió que és prioritària, doti a Catalunya dels mitjans econòmics necessaris perquè la nostra maquinària productiva i el nostre creixement com a país puguin anar constantment endavant, no s'aturin o no tirin avall com és el cas d'ara.
Cal reduir també el dèficit de l'administració?
Naturalment, diguem que el nostre model d'administració en general, no només la de la Generalitat de Catalunya, sinó la de tot el nostre sistema d'administració catalana, cal que, diguem, tingui una notable, diguem, reducció en el sentit de primar costos, de reduir costos i d'equilibrar els seus pressupostos, perquè, en definitiva, quan una administració, diguem, té dèficit o té un alt endeutament, el que estem fent és estirar recursos d'aquells que encara no han pogut prendre les decisions. Per tant, hem de viure en el temps present, hem de viure amb les nostres pròpies capacitats. No podem, diguem, hipotecar el futur de les noves generacions, diguem, manllevant-los qüestions d'aspectes econòmics que hauran de ser fruit de decisions futures. En aquest sentit, jo sóc, diguem, partidari d'una administració prudent, d'una administració eficient i eficaç, adequada a les nostres necessitats, que tingui un bon sistema de finançament, que no estigui endeutada ni tingui un dèficit i que, per altra banda, doncs, pugui afrontar les decisions que s'han de prendre en el present i en el futur més immediat amb la solvència de tenir, diguem, unes capacitats econòmiques plenes, equilibrades i suficients per a poder prendre aquestes determinacions.
Què és el que més li convé al Camp de Tarragona en els propers anys de cara a la propera legislatura?
Diguem que li convenen, a banda de que, com a tot el país, millorar la confiança de la pròpia gent en el seu país i impulsar allò que diríem valors d'autoexigència, de confiança, d'autoestima, de moral col·lectiva, és a dir, de convicció de que podem fer-ho bé i ho podem superar nosaltres mateixos, que això són, diguem, aquella acció pedagògica que el propi govern ha de fer cap a la seva ciutadania, i que això es fa sense diners, això es fa doncs, cercant unes majories àmplies, cercant unes determinacions, explicant a la gent per què es prenen aquestes determinacions, i sabent ben bé cap on orientem el país i sumant-hi en aquesta direcció la immensa majoria de la gent que comparteixi i validi aquestes determinacions i generi aquest marc de confiança i d'unitat de criteri. Més enllà de tot això, hi ha les qüestions, diguem, que competen sempre tots els governs. Posar al dia les nostres infraestructures, que les tenim doncs, molt endarrerides, concretament doncs, en el cas del Priorat, doncs, l'eix viari que uneix les comarques del Priorat amb el Baix Camp i el nostre sistema costaner i portuari amb les comarques d'interior de Lleida ha de tenir una priorització clara per a poder doncs, fer que el Priorat estigui més ben connectat, naturalment amb infraestructures que respectin l'entorn i que siguin del tot adaptables al territori i a les seves característiques, però que facin, diguem, que superin aquest anacronisme de que per anar d'una banda a l'altra del Priorat es pot trigar 1 hora i 20 minuts. I això no és de rebut en els temps presents.
Una de les qüestions que més se segueix a nivell comarcal és la possible instal·lació del magatzem de residus nuclears a Ascó. La decisió final, o el fet que no s'hagi fet encara públic, creu que d'alguna manera respon a alguna estratègia electoralista?
Jo no li sabria dir a quina estratègia respon, perquè naturalment això és una decisió que ha de prendre el govern de l'Estat i ja l'havien començat a prendre, després la van desfer i la van tirar endarrere, després va semblar que es tornava apuntant en la mateixa direcció de fer-ho a Zarra, i per tant en el moment present jo no sé quan s'acabarà prenent aquesta determinació, però en qualsevol cas la nostra posició com a formació política majoritària en el Parlament i també, diguem, com a formació política cap a la que mira molta i molta gent per, diguem, saber quina és la nostra posició en aquest sentit, no podem haver sigut més clars. Nosaltres creiem que la nostra quota en relació a l'Estat espanyol de compromís en producció energètica i en moltes altres coses, però en aquest cas en producció energètica, doncs ja la tenim ben coberta i realment estem fent una aportació neta des de les comarques del Camp de Tarragona i de les comarques ebrenques, des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i des d'Ascó, en un sentit molt clar cap al conjunt de Catalunya i en un sentit molt clar també cap al conjunt de l'Estat. Per tant, mentre altres no estiguin tan compromesos com nosaltres mateixos amb la gestió d'aquesta producció energètica, amb la gestió dels seus residus, nosaltres ja no volem cooperar més en aquest sentit i, per tant, creiem que el magatzem temporal centralitzat doncs no és una opció que nosaltres vulguem acollir. I així ho vam deixar clar en el Parlament de Catalunya i així ho hem deixat clar en tantes i quantes ocasions se'ns ha preguntat. I així ho he deixat clar personalment davant dels nostres compromisos electorals en el nostre territori, que aquesta és una opció que nosaltres no volem per Catalunya. Però, naturalment, per un exercici de realisme, de transparència i de responsabilitat, també hem de dir a la gent que aquesta no és una qüestió que l'hagi de decidir el futur govern de Catalunya, ni és una qüestió que competi a Catalunya de poder prendre, que és una competència de l'Estat, que ha d'ubicar aquest magatzem en algun lloc de l'Estat i que, per tant, des de Catalunya ja s'ha fet evident quina és la posició dels partits majoritaris, claríssimament, dient que aquesta instal·lació no la volem, però en qualsevol cas també hem de saber entendre i comprendre i explicar que aquesta és una decisió que correspon al govern de l'Estat i que ara per ara encara no l'ha pres.
Un altre dels temes que alguns partits volen posar sobre la taula de cara a la campanya electoral és la possible convocatòria d'un referèndum per la independència de Catalunya. Què n'opinen vostès d'això?
Bé, nosaltres hem dit molt clarament que aquesta és una qüestió que no és la nostra opció, que la nostra opció en aquest moment és millorar l'economia, aixecar Catalunya econòmicament en conseqüència, generar llocs de treball, reactivar tot el país en el seu conjunt, que això és el que ens demana la gent. I de la mateixa manera que la gent quedava assombrada quan davant d'aquesta situació de, diguem, d'ensolcida econòmica, la contesta del govern era obrint debat sobre la llei de vegueries, cosa absolutament inapropiada, improcedent, i que a més doncs, s'ha resolt molt malament, doncs en la mateixa situació li posaria ara, diguem, obrir un debat sobre qüestions com aquestes quan el país té unes altres claríssimes prioritats. És a dir, les 69.000 persones que estan aturades a les nostres comarques o les gairebé 500.000 que hi ha aturades en el conjunt de Catalunya han de poder entendre, comprendre i compartir que el país està lluitant i posant per davant de tot l'interès d'aquesta gent, l'interès de cercar llocs de treball, de crear empresa, de crear una economia productiva que novament respongui a les demandes dels ciutadans i ciutadanes, i que aquest no és el debat prioritari i que, per altra banda, nosaltres aquest debat no el plantejarem mai en tant que no vegem que el país, en el seu conjunt, que la majoria del país, que la majoria social necessària apunta en aquesta direcció, cosa que en el present ni es veu ni s'espera, i per tant aquesta no és una prioritat per nosaltres, i com que no és una prioritat, per tant vol dir que no la tenim en la nostra agenda de treball.
Parlant ja explícitament de les eleccions de finals de novembre, les enquestes els donen com a guanyadors de les properes eleccions. El fet que d'alguna manera es digui que ja ho tenen al sac, els beneficia o els perjudica?
Jo crec que, primer que tot, vaja, és una opinió en aquest cas, diguem, molt personal i que l'he defensat moltes vegades, és a dir, les eleccions es guanyen a les urnes, mai a les enquestes. I, per tant, aquesta constant, diguem, articulació de discurs que fan molts, casa nostra no tant, al respecte de les enquestes, doncs jo sóc poc partidari, perquè em sembla que és una més de les causes que ens allunyen dels electors, el constant fer-los-hi evident que les enquestes ja ens diuen què votaran. Per tant, el ciutadà, deixem-lo que en llibertat exerceixi la posició de determinar amb el seu propi comportament quina és l'opció que vol triar. No li diguem que ja sabem com ho farà a través de les enquestes. D'altra banda, posem les enquestes en el lloc que justament li pertoquen, que és l'orientació d'una tendència, i que en aquest sentit sembla de totes que ens és favorable, però que en qualsevol cas jo penso que això, diguem, no ajuda, sinó que més aviat genera unes expectatives que molts cops distreuen de l'objectiu principal, que és l'oferiment de les idees, l'auscultació necessària de la societat i les seves opinions, i per altra banda deixar en llibertat que els ciutadans elegeixin aquells que creguin que representen la millor opció pel futur del país. I en aquest sentit, doncs, ja li expreso ben clarament la meva opinió.
En tot cas, quines condicions hauria de complir qualsevol partit que vulgui d'alguna manera ser soci de Convergència i Unió?
Bé, nosaltres no tenim previst establir cap, diguem, cap acció societària amb ningú. És a dir, que nosaltres aspirem a servir el país des d'una majoria àmplia, que és el que hem estat demanant en tot moment als ciutadans, i per altra banda, diguem, si l'obtenim aquesta majoria àmplia i, diguem, ens situem en el centre de la responsabilitat del Parlament de Catalunya i en la formació del nou govern de la Generalitat, nosaltres atendrem el país des de les necessitats que té i, naturalment, cercant, si és el cas, les majories complementàries, els recolzaments parlamentaris necessaris per tal de poder fer possible la resposta que el país necessita, de formar unes majories que responguin a les necessitats legislatives i a les necessitats de govern a cada moment en els propers 4 anys. Tant de bo que això no calgués, tant de bo que ho poguessin fer des de la nostra pròpia majoria, però si això no és possible, doncs un govern que vagi buscant les majories puntualment en cada ocasió amb allò que li convingui al país i, naturalment, fent-ho amb un exercici de diàleg constant amb la societat i de plantejament seriós i rigorós de les coses que convenen, jo penso que pot ser un bon exercici, un exercici clarament democràtic, un exercici de joc polític en el Parlament, doncs que doni com a resultat un bon govern per Catalunya, un govern que doni, diguem, amb solvència les respostes que el país necessita, i per això no cal fer cap societat.
Doncs, senyor Poblet, gràcies per haver respost les preguntes que li plantejàvem des de Ràdio Falset, i gràcies pel seu temps.
Gràcies a Ràdio Falset, i naturalment bon dia als nostres oients, que saludo, diguem, amb molta il·lusió. Fa molt pocs dies que vam estar aquí a Falset, i per tant sé perfectament quins són els temes de debat que hi ha plantejats a la comarca del Priorat i a Falset en particular, i en aquests dies doncs estem treballant de valent per tenir ben entesos tots aquests plantejaments i portar-los a una realitat de respostes que s'haurà de fer en els propers temps.
Doncs moltes gràcies, senyor Poblet.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Seguim després de l'entrevista amb Josep Poblet amb la resta d'informacions destacades de la setmana. Ple ahir a l'Ajuntament de Falset, un ple que va tornar a aixecar el to entre equip de govern i oposició, i és que l'Ajuntament va acordar subscriure una operació de crèdit per valor de 550.000 euros. D'aquests, 300.000 serviran per cancel·lar una pòlissa de crèdit i la resta, segons l'alcalde, per finançar inversions del 2009 i el 2010. L'oposició no es creu que aquests 250.000 vagin destinats a inversions. Jaume Domènech afirmava que són per cobrir despesa corrent de l'Ajuntament i alertava que la situació d'endeutament del consistori comença a ser molt preocupant. Escoltem Jaume Domènech.
I aquesta diferència de 250.000 euros no és per cobrir inversions, que ja no estan justificades, que s'haurien de justificar, sinó que les usarem per pagar despesa corrent. I estem fent la pilota més gran. Quan usem diners, no per inversions, sinó per despesa corrents, és que alguna cosa no fem bé. Ojo, i al febrer hi ha un altre venciment d'una altra pòlissa de 270.000 euros, que també l'haurem usat per cobrir despesa corrent. Per tant, ojo, que esteu condicionant el futur i també el vostre futur. Per tant, és una advertència, en el bon sentit. Però hem de començar a pensar en corregir les coses.
Jesús Torralba es va defensar dient que en la qüestió del dèficit encara queda marge i va criticar la gestió econòmica de l'anterior equip de govern, encapçalat per Jaume Domènech.
Li vaig recordar una coseta de l'any 2006. 1.777.782 procedents en part de la venda del camp de futbol 2.140.000, procedents en part de la venda de l'escorxador 403.000 i procedents en part de la venda d'una parcel·la en el PP11 per 151.000. Per tant, sisplau, no em vingui ara dient que és que vostès van deixar unes finances amb un endeutament del 40%, perquè el que van fer van ser vendre el patrimoni de Falset. Per tant, sisplau, no disfraci més la realitat.
El ple d'ahir també va servir per aprovar el compte general de l'exercici 2009, en aquest cas sí, per unanimitat. Fort augment de l'atur al Priorat durant l'octubre. Si el passat setembre la xifra de desocupats havia estat notícia per experimentar un descens de 41 persones, aquest mes la tendència ha estat a la inversa i 47 han passat a formar part del col·lectiu sense feina. El Priorat té en aquests moments 509 desocupats, 96 més que a l'octubre de 2009. Els serveis i la indústria, els sectors que aglutinen més aturats a la comarca, són també els que més han augmentat durant l'octubre. Entre tots dos agrupen el 70% de les persones sense feina al Priorat. Si posem l'ull en la nacionalitat dels desocupats de la comarca, observem que el 80% són espanyols, també el col·lectiu que més nombre d'aturats ha generat durant el mes passat, i només un 20% són estrangers comunitaris i no comunitaris. Lògicament, Falset continua sent el municipi amb més veïns sense feina, ja n'hi ha més de 190, prop del 40% de tot el Priorat. Si ens fixem en la comarca veïna, la Ribera d'Ebre, aquesta també ha vist augmentar el nombre d'aturats, tot i que en una menor proporció. Només 13 persones s'hi han inscrit, el que suma un total de 1.298 aturats, 40 menys que ara fa un any. El Departament d'Agricultura ha invertit més d'1,5 milions d'euros en la millora de camins al Priorat des del 2007, entre actuacions acabades i en execució. Són obres que pretenen recuperar aquestes infraestructures viàries rurals a fi de garantir una bona prestació de serveis als municipis de la comarca, millorant-ne la senyalització, el ferm o les cunetes, entre altres. En aquest sentit, el delegat del govern a Tarragona, Xavier Sabater, que va comprovar aquesta setmana in situ l'estat de diversos camins de Capçanes i la Torre, valorava la importància d'aquestes actuacions.
Doncs són coses que segurament des de fora de l'àmbit rural no s'entenen, no? Però els que venim de pagès sabem que els camins tenen molta importància, perquè arribar en bones condicions a la finca per treballar, per treure el fruit sobretot, és molt important. Així que les actuacions que hem fet aquí, al Priorat, doncs penso que són molt importants i les que s'han de fer en el futur. Encara ens en queden unes quantes, però singularment a Capçanes i a la Torre doncs són unes actuacions molt importants. Les volem veure in situ, posar-les en valor i al mateix temps cada vegada que anem a un territori, a una zona com aquesta, doncs penso que fem un bon servei de difusió.
El delegat del govern va aprofitar l'estada al Priorat per visitar la cooperativa del Marroig, que va definir com a innovadora. Xavier Sabater va destacar que iniciatives com la promoció que fa el celler a l'àmbit metropolità de Barcelona, com la de Sant Martí, en la que va presentar el seu vi jove, són molt importants per donar a conèixer els productes del territori.
Anar a promoure el vi del Marroig lligant-ho al porc i, per tant, fer una difusió del que és els dos productes estrella del Priorat, perquè la majoria de gent parla només del vi, però l'oli és una altra de les meravelles que tenim aquí i que és un de dins del nostre sistema productiu, doncs és quelcom que no podem deixar de tenir molta cura. Per tant, tota aquesta promoció, quan es fa a Barcelona, a l'àrea metropolitana, doncs és molt important. Jo penso que exportar, internacionalitzar és una obligació de tota la nostra economia, però en els productes agrícoles encara tenim un camí llarg a recórrer al nostre país i per tant penso que Barcelona és una assignatura pendent que espero que aprovem entre tots aviat.
Apuntem finalment que la promoció del vi jove del Marroig a Barcelona es va repetir ahir divendres, en aquest cas però, a Tarragona. Solidaritat Catalana per la Independència, amb Joan Laporta al capdavant, va defensar el passat diumenge a Falset que el futur de Catalunya està en l'estat propi dins del marc de la Unió Europea. Segons Laporta, la independència és un objectiu legal, possible i democràtic. Laporta creu, a més, que la situació econòmica actual ha evidenciat que la independència és l'única sortida. Escoltem el cap de llista de Solidaritat Catalana, que veu en les properes eleccions el primer pas cap a aquesta via.
Ens han portat a un extrem en el que la situació econòmica és insostenible, l'espoli és insostenible. Aquests 22.000 milions d'euros que ens prenen cada any a canvi de res, que ens pren el govern espanyol a canvi de res, és insostenible. I l'única via és la independència, perquè l'altra via és continuar amb l'autonomisme, continuar sent una comunitat autònoma de règim comú, sense cap poder de decisió. Aleshores, això ho hem de fer amb tota normalitat els catalans, no ho hem de fer en contra de ningú, ho hem de fer a favor de Catalunya i a favor del benestar dels catalans.
A poques setmanes per a les eleccions, Joan Laporta se sent recolzat per la gent. El presidenciable de Solidaritat Catalana defineix el seu partit com la força de la il·lusió.
Estem treballant molt la xarxa, estem treballant molt el territori, el contacte directe amb els ciutadans i ens sentim que som la força de la il·lusió, la força del poble, perquè quan al poble li expliques la veritat es ven sola. I en aquest sentit, doncs, Solidaritat Catalana per la Independència, estem explicant els avantatges que té per Catalunya el ser un estat. Aquesta és la veritat pels catalans. La veritat pels catalans és que el que convé és ser un estat en el si de la Unió Europea. I això ho estem explicant, Solidaritat Catalana per la Independència. I, per tant, ens hem convertit en la força del poble i en la força de la il·lusió. I les sensacions són molt bones.
Laporta, que va estar acompanyat de dos dels homes forts del partit, Héctor López Bofill i Uriel Beltrán, va definir el vot a Solidaritat com el passaport cap a la independència i la llibertat. A banda de Joan Laporta, Oriol Pujol, de Convergència i Unió, també va estar el passat cap de setmana a Falset, on va compartir taula amb militants i simpatitzants comarcals. Pujol va aprofitar l'estada per visitar el Parc Tecnològic del Vi, que, recordem, es va veure beneficiat amb 300.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat en virtut d'una esmena presentada precisament per CiU. Les addiccions a les noves tecnologies per part dels joves va ser l'eix central d'una jornada celebrada a l'Hospital de Móra d'Ebre i adreçada a tècnics de joventut i de serveis socials del Priorat i la Ribera. I és que, segons Montse Perelló, coordinadora de joventut de les Terres de l'Ebre, existeix una demanda per part dels professionals de saber com afrontar els abusos del telèfon mòbil, els jocs en línia i les xarxes socials, entre altres.
Estem fent formació en joves, ho sabeu, estem fent formació en molts centres de secundària i també hem notat aquesta demanda, aquesta alerta que tenen els professionals, sobretot els d'educació, que són amb qui treballem colze a colze, demandes d'això, no? De tallers adreçats amb temàtiques de messengers, de jocs per ordinador, de xarxes socials a través d'internet. Per tant, veiem que sí que hi ha una preocupació creixent dels professionals que treballen amb joves.
Per la seva part, Josué Sallent, director del Centre de Seguretat Informàtica, va destacar que cal saber com adaptar-se a les noves situacions que plantegen aquestes tecnologies, perquè, evidentment, la seva penetració és del 100%.
Hi ha una sèrie de comportaments que el més fàcil és fer una translació directa de la vida analògica a la vida digital. El que no podem fer és negar la vida digital, perquè, en seriós o no, està aquí. La penetració dels ordinadors a les llars amb crios és del 100%. El 100%. I ara que està fent la distribució de l'Upallú, això es garantirà de totes. I això ens provoca, moltes vegades, saber què hem de fer, com hem de comportar-nos.
La jornada sobre addiccions dels joves a les noves tecnologies formava part de la Setmana de la Seguretat Informàtica organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Fem ara un breu apunt abans d'entrar en la informació cultural. La Diputació de Tarragona ha signat un conveni de col·laboració amb Unió de Pagesos que es concreta en l'aportació de 30.000 euros. L'ens intercomarcal concedeix al sindicat aquest import perquè pugui finançar diverses actuacions, entre les quals destaquen xerrades informatives i jornades tècniques sobre nous mecanismes de comercialització. Ara sí, entrem en el bloc cultural. El passat dissabte, l'associació No Jubilem la Memòria celebrava les seves 8è jornades, un esdeveniment que servia per avançar una part del documental que estan elaborant. Els brigadistes entre nosaltres, aquest n'és el títol, pretén explicar la vida quotidiana al priorat d'aquests combatents, just abans de la Batalla de l'Ebre. Ho explica el periodista i escriptor Toni Orensans, una de les persones que està darrere d'aquest documental.
El documental que s'està acabant de fer i que l'altre dia a la Torre de Fontaubella es va començar a presentar, bàsicament el que vol és explicar qui eren els brigadistes internacionals que hi havia al priorat just abans de la Batalla de l'Ebre i que van estar aquí, que la gent recorda amb mil i una anècdotes i mil i una històries. No? Intenta ser un reportatge, un documental sobre la vida quotidiana en aquell moment precís en què els brigadistes internacionals estaven al priorat.
Més enllà, però, del testimoni que aporta el documental, el seu valor rau també en que conté el que podrien ser les primeres filmacions enregistrades al priorat.
El documental inclou, per primera vegada, imatges enregistrades amb càmera de cine al priorat precisament la primavera del 1938. Són imatges que van gravar els brigadistes internacionals nord-americans i que s'han trobat a l'arxiu Tamenmen, que és un arxiu de la Biblioteca de Nova York. Són imatges de vida quotidiana. Es veuen els soldats, per exemple, banyant-se a la pallissa de Marçà o fent maniobres, per exemple, entre uns ceps. No? I, clar, en el fons són possiblement, o almenys són les primeres imatges de cine enregistrades a la comarca que jo conec o de les quals tenim notícia. Per tant, tenen un valor documental per si mateixes important.
El documental Els brigadistes entre nosaltres tindrà una durada d'aproximadament 30 minuts i es preveu que estigui acabat abans de finals d'any. Un cop enllestit, la intenció és que serveixi de material educatiu per a centres d'ensenyament, presentar-lo a concursos i, evidentment, buscar-li una sortida comercial en algun mitjà de comunicació. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset organitza un concurs de fotografia sobre la temàtica Biblioteca, Lectura i Llibres. L'objectiu d'aquesta iniciativa és trobar les 12 fotografies que il·lustraran el calendari del proper 2011. El període per presentar les fotografies ja està obert i es perllongarà fins al 20 de desembre. Els guanyadors i guanyadores, a banda de veure publicades les seves imatges, també seran obsequiats amb diversos premis. I abans dels esports, us recordem que avui dissabte, a partir de les 11 del matí, està tenint lloc el Tasta Porrera, una mostra de vins i gastronomia que organitzen cellers i establiments del municipi. Hi participen 16 cellers que ofereixen tast dels seus vins i també la possibilitat d'adquirir-los amb un descompte únic per a aquesta jornada. El Tasta Porrera 2010 s'afegeix a les diverses celebracions que durant l'any es fan a la DEOC o Priorat per promocionar els vins dels seus pobles, actes com els que ja han tingut lloc a Torroja, Poboleda o la Morera de Montsant fa un parell de setmanes.
Els esports.
El repàs a la informació esportiva de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va ensopegar, perdia per 4-2 el passat cap de setmana al terreny del Sant Salvador. Tot i de la derrota, els falsetans continuen a la zona mitja alta de la classificació. Són els 7ens classificats amb 16 punts. Això sí, ara ja s'escapa el líder de la classificació, el Mas Pellicer, que és el que encapçala la classificació d'aquest grup segon de la segona territorial, que a hores d'ara ja en té 22. Aquesta tarda de dissabte, dintre gairebé d'una estona, els falsetans reben a l'escola de futbol Sant Pere i Sant Pau, un dels equips que compta amb més aspiracions per poder ser el líder de la categoria i poder pujar de categoria aquesta nova temporada. L'encontre en si començarà a 4:45 de la tarda d'avui dissabte i al nou Domènec Aragonès. A banda del Falset Esportiu Sant Pere i Sant Pau, la jornada al grup segon de segona territorial té els següents partits per avui dissabte i demà diumenge: Alcover, Vilaseca, Alhambra de Reus i Comar, Hospitalet de l'Infant, Bona Vista, La Selva, Sant Salvador, Espanya Canonja, La Floresta, Tarragona, Les Borges, Mas Pellicer, Despertaferro i Unió Estorga, Riudoms. Baixem un esglou al món del futbol territorial. Parlem del Porrera Unió Esportiva, que es va retrobar en la victòria el passat cap de setmana. L'equip de la nostra comarca guanyava per 2-0 a casa seva al seu camp d'esports front l'Almoster. Una victòria important pel Porrera Unió Esportiva, que ja situa al 7è lloc de la classificació en 18 punts en aquest grup 24 de tercera territorial. Un Porrera Unió Esportiva que torna a la competició serà aquesta tarda de dissabte també, i un viatge al terreny de la Pobla de Mafumet B serà avui dissabte a 4:45 de la tarda. Partit també important pel Porrera Unió Esportiva, que anirà sense cap mena de dubte en busca i captura d'algun altre punt que el facin pujar llocs a la taula classificatòria. La jornada complert per avui dissabte i demà diumenge, quan es juguen aquests citats encontres, el grup 24 de tercera territorial té els següents partits: Montroig, Vimbodí, Salou B, Montbrió, Hospitalet, Escola de Futbol, La Pastoreta, Vallmoll, Dues Aigües, Marina Cambrils, L'Espluga, Vilafortuny, La Riba, Almoster, Riudecols i Maspujols, Alcover. Parlem ara de futbol sala. Anem a la preferent catalana, on hi ha immers el Pradell Futbol Sala, que continua sense saber el que es puntua. Els pradellencs van perdre el passat cap de setmana a la capital del Baix Ebre, a la pista del Tortosa, per 9 gols a 4. Continuen, doncs, sense aixecar cap al darrer lloc de la classificació. Ho poden esmenar aquesta tarda de dissabte a partir de les 7 de la tarda, de les 19 hores, on tenen un derbi intercomarcal. S'enfronten a la pista del Móra d'Ebre Futbol Sala. Un Móra d'Ebre Futbol Sala que gairebé es troba amb les mateixes característiques que el Pradell. Els morencs són els penúltims classificats de la preferent catalana, i els darrers, com ja tothom sap, és el Pradell Futbol Sala, una oportunitat d'or per poder sumar algun altre punt i poder deixar el darrer lloc que ocupa l'equip de la nostra comarca, el Pradell Futbol Sala. La preferent catalana té els següents partits també per aquest cap de setmana, en la jornada setena: Baix Futsal, Mediterrani de Cambrils, Montroig, Flix, Nasti de Tarragona, Alcover, Patxengueros del Forja, Salou B, Riudons Flacops, Vandellòs i Hospitalet, Botarell, Miami Platja, Can Vicenç La Pineda, Tortosa i, amb el ja mencionat, Móra d'Ebre Pradell Futbol Sala per avui dissabte. Continuem parlant de futbol sala, però ara ens endinsem a la segona divisió territorial. I amb bones notícies, parlem del Capçanes, que va guanyar el passat cap de setmana per 4 gols a 2 front al Reus Unió. Després d'aquesta victòria, l'equip de la nostra comarca encapçala la classificació d'aquesta segona divisió territorial en solitari i en 12 punts. Per la seva part, el Poboleda va continuar malauradament perdent per 9 gols a 0 a la pista de l'Ampolla i continua al darrer lloc de la classificació encara sense puntuar. El campionat es reprèn aquest cap de setmana amb un Capçanes Futbol Sala que torna a la competició visitant la pista dels Montells. Serà també aquesta tarda de dissabte a partir de les 7 de la tarda. Per la seva part, el Poboleda aquest cap de setmana li tocarà descansar. La jornada complerta té els següents partits: Vandellòs, Tivissa, els Montells, Capçanes, Reus Unió, Platense, Segur de Calafell, Pratdip i Ampolla, i tal com us diem, aquest cap de setmana la segona divisió provincial de futbol sala li toca descansar al Poboleda. I per acabar el capítol d'esports, parlem de bitlles catalanes. Parlem del tercer campionat de bitlles catalanes que ja es va començar el passat cap de setmana a la Vilella Baixa. 11 equips en total del Camp de Tarragona i del Priorat. Hi ha 7 equips de la nostra comarca: el Cornudella, el Poboleda, 2 equips de la Vilella Baixa, 2 de Cabassers i 2 de Bellmunt. Un campionat que va començar, tal com us dèiem, el passat cap de setmana a la Vilella Baixa i continuarà el proper dissabte 20 de novembre al Cabassers. El delegat del Camp de Tarragona de bitlles catalanes, Miquel Saperes, afirma que en aquesta tercera edició el campionat està totalment consolidat.
Més o menys, en diferència de l'any passat, estem aproximadament al mateix número d'equips que estàvem l'any passat. Hi ha alguna alta i alguna baixa, diguem-ne, però bàsicament som bastant la mateixa gent. Per tant, el que hem fet ha estat consolidar la Lliga, ja és el tercer any, i doncs, bueno, cada 15 dies ens reunim, juguem, ens ho passem bé i, doncs, bueno, i competim, no?, que d'això es tracta.
Saperes també destaca el bon ambient entre tots els equips participants en aquest tercer torneig.
Sí, molt sana. La veritat és que hi ha molt bon rotllo. Aquest cap de setmana, a més, com que era la primera de les jornades després de tot el període d'estiu, que doncs potser ens havíem vist amb alguna tirada així de festa major, fora de competició i tal, la veritat és que ens vam poder fer la foto de família, va estar molt bé, vam ser molta gent, la gent de la Vilella Baixa va organitzar molt bé, i la veritat és que sí, hi ha molt bon rotllo, la veritat.
I en bitlles catalanes tanquem l'edició de l'informatiu comarcal. Ens retrobem el proper dissabte en tota la informació dels equips de la nostra comarca. Serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
La previsió del temps per als propers dies ens la porta l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat a l'inici de la mateixa per algunes petites pluges poc transcendents i també pels vents de component nord que han bufat amb bastanta força i han afectat pràcticament a totes les nostres contrades. Una situació que així que acabem la setmana s'ha tranquil·litzat i l'estabilitat ha tornat. Pel que queda d'aquest cap de setmana tindrem una situació bastant tranquil·la avui dissabte i bona part del diumenge, però l'última hora del diumenge ens arriba un sistema frontal de caire fred que arrenca de les zones polars i ens afectarà durant la nit del diumenge i primeres hores del dilluns, provocant algunes pluges de poca transcendència i després una entrada altre cop de vents del nord que ens arribaran de les zones polars i faran baixar considerablement les temperatures. Així com avanci la setmana es anirà tranquil·litzant el temps i tornarem a l'estabilitat i amb unes temperatures bastant agradables. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1983, uns forts temporals de pluja afectaven tota l'àrea de Barcelona, provocant inundacions pel desbordament dels rius Llobregat i Besòs.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. L'actualitat torna a partir de dimarts amb els butlletins. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, res més, bon cap de setmana i gràcies per la vostra atenció. Tot seguit, la tertúlia, l'hora del vermut, amb el Jordi Soldevila. Amb ell us deixem. Fins aviat.